Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Per viure una jornada plàcida i molt suau.
Les estacions meteorològiques marquen ara mateix 9 graus a Palafrugell, 14 graus a Begur.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Segons l'estació meteorològica de Begur, 14 graus, eh? Avui dijous 25 de gener del 2024. I ho remarco perquè tingueu en compte que avui serà un dia de molta calor. 24 graus de màxima, segons ens explicarà ara de seguida en Marc Vila. Ara mateix algunes boirines a la zona de la costa, però en general ens esperen avui i els propers dies seran dies estables. Avui al Supermatí parlarem de l'informe anual de l'Observatori Català de Drogues i Addiccions que ens diu quins són els tractaments contra les drogues que més es demanen a casa nostra. També parlarem de la reactivació a Palafrugell de l'escola de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I també d'Eusebi Vicenç Seguer. Explicarem qui és Eusebi o qui era Eusebi Vicenç Seguer ara que Santa Cristina d'Aro en recuperarà la memòria i col·locarà una llamborda Stolperstein, un recordatori a les persones reprimides pel feixisme i el nazisme. Les 8 i pràcticament 2 minuts ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. En un dia en què parlarem amb el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Miquel Mir, ara que un estudi impulsat per l'Institut de Ciències del Mar assegura que la gamba de Palamós és la més ben gestionada de Catalunya. I com cada dijous parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Tot això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Paula Brines.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'exalcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, assegura que el seu nomenament com a viceconseller d'Estratègia i Comunicació busca que el govern es pugui explicar més. De seguida l'escoltarem. Pere Aragonès, com sabeu, ha situat el palafrugellenc Sergi Sabrià com una de les figures més importants de la comunicació al seu govern. El tractament per abandonar l'alcohol i la cocaïna està entre els més demanats a les comarques de Girona.
Tot i això, segons dades de l'informe anual 2022 de l'Observatori Català de Drogues i Addiccions, el cànnabis és la droga il·legal més consumida pels catalans durant l'any 2022. Per millorar el tractament d'aquest tipus d'addiccions, hi ha iniciatives com el Projecte Home, que ha instal·lat la seva seu a Girona en els últims mesos.
Es reactiva a Palafrugell l'Associació Espanyola contra el Càncer.
El punt d'atenció està situat a la seu del Consell de la Gent Gran, a la Pedrera, cada dilluns a la tarda. L'objectiu és tornar a tenir una porta oberta per donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una de les impulsores, Pilar Falgàs, explica a Ràdio Palafrugell que volen informar i acompanyar. També organitzen activitats cada dilluns a la tarda de 4 a 7.
Encara a Palafrugell, els cossos d'emergència i rescat fan un simulacre d'accident d'autocar.
L'han fet aquest dimecres al matí i han simulat que hi havia múltiples víctimes. S'ha posat en pràctica la resposta dels operatius i s'ha treballat a la coordinació amb altres cossos, així com el protocol de sortida de la policia en cas que hi hagi un accident de vehicle o tren.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro posarà una llamborda Stolperstein en memòria d'Eusebi Vicenç Seguer.
L'acte tindrà lloc a la plaça 1 d'octubre de 2017 a les 12 del migdia. Serà obert al públic i comptarà amb la presència dels familiars del deportat Eusebi Vicenç Seguer. Vicenç Seguer és l'única persona de Santa Cristina d'Aro de la que es té constància de la seva deportació als camps nazis.
El Centre Excursionista Montclar de Sant Feliu de Guíxols s'ha adscrit al programa Cineixic, una iniciativa que impulsa Òmnium Cultural que fomenta la projecció de pel·lícules pels més petits de la casa en català.
Aquest diumenge es va fer la primera projecció i va ser un èxit total segons una de les seves impulsores, la Berta Seguer. En concret, es va completar l'aforament permès. La següent sessió de les 9 previstes serà el 18 de febrer a les 5 de la tarda amb l'univers en miniatura de Nono.
Iona Andújar, del Club Handbol Garbí, és campiona d'Espanya en la categoria infantil femenina.
Ha representat Catalunya en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol disputat a Planes a principis del mes de gener. En un inici va haver-hi una trentena de jugadores convocades, però amb els entrenaments va ser una de les 16 seleccionades.
Més enllà del Baix Empordà estan passant coses perquè puja el to del tradicional estira i arronsa entre el president socialista de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, i el govern de Pedro Sánchez. Ara Emiliano García Page reclama més de 3.000 milions d'euros al govern espanyol i critica els acords amb Junts per l'Amnistia. Diu que aquests acords situen el PSOE a l'extraradi de la Constitució. A més, ahir es va fer una fotografia molt intensa amb membres de presidents autonòmics del PP situant-se, per tant, al seu costat. La cúpula socialista ha reaccionat malament, evidentment, acusa García Page d'estar a l'extraradi del partit i evidencia el seu malestar. El ministre Òscar Puente i el secretari d'organització Santos Cerdán li han respost públicament. Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona han descobert com algunes cèl·lules del càncer resisteixen a la quimioteràpia i això afecta la seva efectivitat. Aquestes cèl·lules zombis formen un entorn favorable pel creixement del tumor, segons l'estudi. Un avió militar rus que transportava presoners ucraïnesos s'estavella a prop de la frontera amb Ucraïna. Membres de la Duma russa acusen Ucraïna d'haver-lo fet caure deliberadament. L'avió s'ha estavellat en un descampat a prop del poble de Yanovo, provocant una gran explosió. El Departament d'Educació pren el control d'una escola pública a Sabadell després que els membres de l'equip directiu hagin agafat tots la baixa mèdica. Tot això ha generat protestes de les famílies. Aquesta baixa mèdica total de la direcció de l'escola Andreu Castells de Sabadell arriba després de les crítiques pel baix nivell escolar. L'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió revela que més del 40% dels catalans es queixen de no poder conciliar la vida familiar i laboral com voldrien, això independentment del seu nivell d'estudis. I revela també que aquest 40% dels catalans estaria a favor d'una jornada laboral de 4 dies. La diputada de Junts, Cristina Gasol, està en perill de ser expulsada del grup parlamentari després de denunciar presumptes casos d'assetjament per raó de gènere. Una vintena de diputats i diputades demanen la seva expulsió, posant en dubte la seva continuïtat com a representant del partit. Cristina Gasol, recordem, diputada propera a Laura Borràs. I Rosa Peral, empresonada pel crim de la Guàrdia Urbana, declara al jutjat de Tarragona per un delicte d'alçament de béns. La família de la víctima es va querellar contra ella perquè es va declarar insolvent per pagar qualsevol indemnització i va cedir els béns al seu pare abans que el Suprem confirmés la seva condemna. I l'actor Ryan Gosling lamenta públicament que la directora i l'actriu protagonista de la pel·lícula Barbie no hagin estat nominades als Oscars, malgrat ser una de les pel·lícules dirigides per dones més taquilleres i influents. La crítica, com dèiem, més clara l'ha feta Ryan Gosling. Diu que no hi ha Ken sense Barbie i no hi ha pel·lícula de Barbie sense Greta Gerwig i Margot Robbie. Moment per la previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Bon dia.
Podem dir que el dia d'avui serà gairebé primaveral.
Dijous plàcid i molt suau a la nostra comarca, però amb matisos. La jornada d'avui no presentarà canvis a la dinàmica del cel i l'anticicló confirmarà el seu protagonisme. Amb pressions molt altes de l'ordre dels 1.035 hectopascals, avui quedarem immersos en una jornada sense moviment al cel, però distingint dos tipus de sensacions tèrmiques ben diferenciades. I és que les zones costaneres de la comarca podran tenir un començament del dia amb boires o boirines i les zones més interiors no s'espera aquesta situació. I aquest fet és degut a que l'aigua del mar és molt més freda que l'ambient, que avui serà molt càlid, i això provocarà el fenomen de boira per advecció més típic del temps primaveral que no pas de finals de gener. Un altre aspecte que podrem observar aquests dies és la baixada del nivell del mar. La pressió alta n'és la responsable d'aquest fet, havent-hi zones on podrem veure roques que habitualment queden cobertes per l'aigua del mar. Així doncs, amb excepció dels llocs on hi hagi boira, avui tindrem un dia amb predomini del sol i les temperatures a l'alça. Les temperatures aniran dels 5 graus mínims als 24 màxims. Ens queden uns quants dies més per tenir la mateixa situació meteorològica. Per començar, tenim el cap de setmana que amb quatre núvols serà molt estable. I començarem la setmana que ve encara sense previsió de canvis a la vista.
I el comentari avui al Supermatí ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
Donem-li pas a tots els nostres somriures. Quan un somriure vol prendre possessió de tot l'espai que es mereix, l'única manera de no engarjolar-lo, de no deixar que es desaprofiti, és deixar-lo sortir. I si aquest somriure va acompanyat de d'altres, i d'altres, d'altres, molt millor. Aquest passat cap de setmana, a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, que ha acollit l'espectacle Orgasmes 2 i que ha compartit amb un públic entregat uns estereotips molt estereotipats de com són els homes i de com som les dones, centenars de somriures han fet acte de presència, han campat entre nosaltres i ho han fet acompanyats de teatre, de bona gent i de moltes ganes de ser feliços, en un marc incomparable com és aquest racó de la Costa Brava i de l'Empordà, que acull en tots els espais que es pugui una mostra de vida. Una mostra de vida que, si es viu amb un somriure, molt millor. Només ens queda que esperar un altre moment, un altre espai, per donar-li pas a tots els nostres somriures i poder-los compartir amb l'Empordà. Un Empordà que mai es tanca, que cada dia s'obre més al món i que acull a tothom. Qui serà el proper? Sucos amb carregalina,
el meu cap que ja delira. Voldria saber com seria sentir-te proper, jugar amb el cul.
Que us he portat directament aquest estiu passat, oi? Doncs avui posem Figaflaues al Supermatí perquè aquest vespre treuen disc. Figaflaues treuen disc, es dirà La Calçotada, el seu segon disc, i potser inclou cançons com aquesta, El Museu.
Tocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, ballava, la notava i feia veure que no m'importava. La mossego, cego, hem de controlar amb el seu pas i m'arrossego, cego. Sóc als seus peus, al seu compàs, em desespero, però la fantasia en la ficció ja no em depego, pego. Això t'hi pego. Baby, lo nostre és impossible, mira que tu ets irresistible. Penso en tu per escriure un llibre, però no em posaria la Bíblia. La més caprichosa de Barcelona, xulejant tota la tona, amb el sol del rosa, molt venenosa, t'ho juro, la rosa i per rosa. Torno l'obra cada cop que la veig, la gola seca, si t'aprop ja tinc set. Si t'han mullat, et caparem, veiem junts la batxata ben pagats. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. L'amo cego, cego.
Figaflau, que aquest vespre treuen disc amb una balada nova. L'escoltarem demà. 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'avui, 25 de gener del 2024, Pere Aragonès situa el palafrugellenc Sergi Sabrià com una de les peces angulars del seu govern a un any de les eleccions. L'exalcalde explicava ahir que el seu ascens com a viceconseller d'Estratègia i Comunicació busca que el govern es pugui explicar més. Ho deia així en una entrevista als matins de TV3.
Aquest no és un projecte de 4 anys, sinó que és un projecte que dona per una legislatura i, si pogués ser, doncs 2 més. I, per tant, el que fem és encarar ja doncs, fins i tot el proper mandat. Per tant, no sé si això és més càrrega política, però, en tot cas, tot el que sigui explicar-nos més crec que és bo per aquest govern i la mirada llarga sempre, diríem, no?
Sabrià era el director de l'Oficina d'Estratègia i Comunicació del president del govern. Ara, com dèiem, serà viceconseller d'Estratègia i Comunicació. Aragonès destacava que ha tingut un paper destacat en els projectes estratègics de caràcter transversal que requereixen una col·laboració intensa entre els diferents àmbits del govern. Els tractaments per abandonar l'alcohol i la cocaïna estan entre els més demandats a les comarques de Girona. Tot això, segons dades de l'informe anual de l'Observatori Català de Drogues i Addiccions. Diu aquest informe que el cànnabis és la droga il·legal més consumida pels catalans durant l'any 2022. Per millorar el tractament d'aquest tipus d'addiccions, hi ha iniciatives com el projecte HOME, que ha instal·lat la seva seu a Girona els últims mesos.
El coordinador del Servei d'Atenció a les Addiccions de Girona, del projecte HOME, Joan Mercader, reconeix que, tot i que l'entitat ciutat va néixer a Barcelona, s'ha anat estenent arreu del territori català. Aquesta expansió mostra la necessitat creixent a la societat de rebre suport de plataformes que col·laboren a prevenir i a rehabilitar persones que pateixen algun tipus d'addicció. Fa uns mesos que es va posar en marxa aquest servei a Girona i el coordinador explica que un gran nombre de tractaments estan orientats a les addiccions a la cocaïna en primer lloc i en segon lloc a l'alcohol. Aquestes dades de tractament al projecte HOME coincideixen amb les que ofereixen els centres especialitzats en drogodependències, on el tractament per l'addicció a l'alcohol i la cocaïna són els que presenten més demanda.
I també hem vist, no, que la demarcació de Girona, si mirem, no, els plans municipals de drogodependències, la cocaïna és la segona substància i la primera és l'alcohol.
Pel que fa als serveis públics de sanitat a Catalunya, l'informe anual de l'OCDE destaca que a Catalunya s'han iniciat més de 15.000 tractaments per addiccions durant el 2022. Joan Mercader afirma que, segons dades del 2022, el projecte HOME va atendre 1.500 casos d'addicció arreu de Catalunya.
Amb Joan Mercader explicàvem o parlàvem dels factors que fan que una persona sigui addicta.
Joan Mercader explica que és una qüestió multifactorial. Tot i això, hi ha una sèrie de signes que pot detectar l'entorn per saber si un individu desenvolupa una addicció.
I per exemple, no, ets una persona sociable i de cop i volta doncs, et comences a aïllar. A nivell familiar comencen a créixer els conflictes. Si per exemple a nivell acadèmic o laboral, doncs si ja estàs estudiant, doncs deixes d'estudiar, hi ha un absentisme, o a nivell laboral, si no pots sostenir una feina durant molt de temps, o comences a arribar tard. Alteració a la son, no? És a dir, al final doncs, menys hores a nivell econòmic, també, no? Al final el consum doncs, fa que puguis generar deutes, puguis vendre coses, robar coses... Al final, no? És una sèrie de signes d'alarma que al voltant, no, familiars, amistats, doncs pot ajudar doncs, a detectar realment, no, si hi ha una addicció o no.
Destaca, però, que hi ha diversos patrons de consum quan parlem d'addiccions. Quan una persona comença a provar una substància, es parla d'un consum experimental. Puja un grau més quan parlem de consum ocasional, que és quan no es té una estructura de consum d'aquella substància. Llavors hi ha el consum habitual, que és quan es consumeix amb una pauta concreta, i finalment es parla de consum compulsiu quan es consumeix en major grau i pot acabar generant una addicció. Aquesta tendència en el consum no es pot entendre sense el tràfic de drogues existent, que ha augmentat en general durant els últims anys. A més, la droga més traficada al Baix Empordà, segons apuntaven fonts dels Mossos d'Esquadra a Ràdio Capital, són els cànnabis, la droga il·legal que genera el major nombre d'inici de tractament entre la població menor de 26 anys, segons dades de l'informe anual de l'OCDE.
I com es pot demanar ajuda al projecte HOME?
Es pot fer des del seu telèfon o a través del correu electrònic. És llavors quan els afectats han de descriure la situació en la qual es troben i demanar cita per començar el procés d'orientació i diagnòstic.
A través d'aquestes primeres entrevistes, doncs, avaluem, no, la seva situació, el seu consum i a partir d'aquí el podem derivar doncs, a diversos programes de tractament doncs, que també oferim.
Un dels pilars que acompanya la persona en el procés de rehabilitació molts cops és la família. Per això des del projecte HOME ofereixen grups d'ajuda per les famílies, eines per resoldre conflictes, orientació, entre d'altres accions. Joan Mercader reconeix que molts joves no vindrien a demanar tractament si no fos per la família. Afegeix, a més, que els amics també col·laboren molts cops en la recuperació.
A més, des del projecte HOME també aposten per la prevenció.
Joan Mercader explica que hi ha tres línies de prevenció en les quals treballen. La primera és la prevenció universal, que es desenvolupa a l'educació secundària, on es dona formació als professors per oferir valors i informació sobre drogues. A més, també desenvolupen accions informatives cap a les famílies d'aquests joves. També es fa prevenció selectiva amb el programa Trencaclosques, que va dirigit als primers consums, on hi ha hagut experimentació amb aquestes substàncies o comportaments addictius. Per últim, hi ha la prevenció indicada, que està orientada a consums més problemàtics o possibles addiccions.
Música. 8 i 19 minuts. L'Associació Espanyola contra el Càncer torna a tenir delegació a Palafrugell. El punt d'atenció està situat a la seu del Consell de la Gent Gran, a la Pedrera, cada dilluns a la tarda. L'objectiu és, diuen, tornar a tenir una porta oberta per donar suport a les persones amb càncer i a les seves famílies.
Una de les impulsores, Pilar Falgàs, explica a Ràdio Palafrugell que volen informar i acompanyar. També organitzen activitats cada dilluns a la tarda de 4 a 7.
Tots els dilluns a la tarda, sí, de 4 a 7, fem diferents activitats de manualitats en el Consell de la Gent Gran de la plaça 11 de setembre. I sou tots benvinguts, és gratuït. Llavors els dilluns també hi soc, donem informació de tot el que necessiti. O sigui, quan te diuen això t'espantes i dius on te vaig, doncs nosaltres podem oferir tot un ventall de coses i de serveis que són per ajudar al malalt i a la familiar.
Falgàs explica que tenen un servei de psicologia, acompanyament i assessorament legal i laboral, i sobretot un espai d'acompanyament emocional davant de l'espant i la soledat que genera el càncer per evitar que el malalt es tanqui.
M'ha passat això, però tirem endavant. No s'acaba el món per aquesta enfermedad i tenim que aprendre a viure amb aquesta enfermedad i veterans... com és el cas que fa molts anys que lluito, doncs ens donem la mà uns als altres i tirem endavant.
A més, fan campanyes durant tot l'any, com la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer el 4 de febrer, el Dia de la Dona, Sant Jordi o accions de prevenció del càncer de pell a l'estiu.
Cada equis temps fem alguna cosa puntual. Ara el 4 de febrer és el Dia Mundial del Càncer. A Girona se fa una cursa que és la cursa de l'associació. El Dia de la Dona, ja tenim el Dia de Sant Jordi, ja tenim... Sempre anem cap a l'estiu, prevenció sobretot solar. Estic en contacte també amb el CAP, per com fem... Ara farem una sobre que es deixi de fumar.
Falgàs explica que vol retornar a la societat tot el suport que ha rebut ella en la seva lluita contra el càncer. Per qui necessiti posar-se en contacte amb la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Palafrugell, Pilar Falgàs, la pot trucar al mòbil 633 96 77 37.
I encara a Palafrugell, ahir es va fer un simulacre d'accident d'autocar amb múltiples víctimes. L'objectiu dels cossos d'emergències i rescat és practicar els protocols en aquests casos.
Els Mossos d'Esquadra, la policia local de Palafrugell, el sistema d'emergències mèdiques, bombers i protecció civil, han simulat a la zona de la deixalleria un accident en què un autocar volcava i deixava diverses víctimes. S'ha posat en pràctica la resposta dels operatius, si s'ha treballat la coordinació amb altres cossos, així com el protocol de sortida de la policia en cas que hi hagi un accident de vehicle o tren. Els diversos cossos ho han explicat a les xarxes socials.
8 i 22 minuts, el proper 27 de gener, per tant d'aquí a dos dies, que en aquest cas serà aquest dissabte, a commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, en col·laboració amb el Memorial Democràtic, col·locarà una llamborda als Topperstein en memòria d'Eusebi Vicent Seguer.
L'acte tindrà lloc a la plaça 1 d'octubre de 2017 a les 12. Serà obert al públic i comptarà amb la presència dels familiars del deportat Eusebi Vicent Seguer. També hi participaran Jordi Font, director del Memorial Democràtic, l'alcalde Josep Xifra i els regidors i regidores del consistori cristianenc. Eusebi Vicent Seguer és l'única persona de Santa Cristina d'Aro, de la que es té constància, que va patir la deportació als camps nazis i va ser assassinada.
Doncs importantíssim aquest reconeixement, evidentment, a Santa Cristina d'Aro, l'única persona que tinguem constància ara mateix del poble, Eusebi Vicent Seguer, que va ser deportat pels camps nazi i assassinat als camps nazi. Per tant, tota la memòria, tot el record per Eusebi Vicent Seguer. Aquest diumenge es va fer la primera projecció del Cine Xic al Centre Excursionista Montclar. És una proposta cultural impulsada per Òmnium Cultural que vol fomentar la projecció de pel·lícules pels més petits en català.
En aquesta primera projecció van completar l'aforament del teatre. Van assistir un total de 100 persones. Per tant, els organitzadors ho qualifiquen d'un èxit total. La iniciativa sorgeix després que volguessin donar un ús al teatre que inclou el centre i en rebre la proposta d'Òmnium Cultural van pensar que encaixaria molt bé. Una de les membres de la secció cultural de Montclar i impulsora del projecte, Berta Seguer, ha donat més detalls del procés per adequar la instal·lació de Montclar com a cinema.
Bueno, és que al final, com que és una pel·lícula, llavors la pantalla ja la teníem així, sí que vam fer un rentat de cara en el teatre, que vam pintar, vam el terra, el ser de rajola, i venir molts de nens, vam ficar una moqueta, vull dir, i bueno, i tenim pensat anar fent de mica en mica quatre arreglos perquè quedi xulo, però vull dir que al final és més de cara a obres de teatre que ja necessiten coses més grosses, no? Mm-hmm. Però per passar la pel·lícula al cine xic, jo crec que, és que encaixava totalment amb el que tenim.
Les obres van finançar a través de donacions de diversa gent, empreses i entitat del poble que van decidir fer de mecenes. La proposta cultural va ser molt ben rebuda i tothom va acceptar participar-hi, segons declara la seva impulsora. El Cine Xic inclou un circuit de 9 pel·lícules i el 18 de febrer a les 5 de la tarda hi haurà la segona sessió amb l'univers en miniatura de Nono. Aquesta activitat familiar està oberta a tothom. L'única diferència és que les persones sòcies del Montclar gaudeixen d'un descompte en el preu de l'entrada. Paguen 2 euros en comptes de 4 euros, que és el preu original.
Gràcies, Paula Brines. Parlem d'esports. Parlem d'esports, parlem d'handbol i parlem d'una gran jugadora de casa nostra, en concret Dona Andújar, que és jugadora del club handbol Garbí i campiona d'Espanya en la categoria infantil femenina. Representava Catalunya en el campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques d'handbol disputat a Blanes a principis del mes de gener. Va ser una de les 16 seleccionades per participar-hi i ha passat pels micròfons de Ràdio Palafrugell.
Destaca que el ritme dels entrenaments de la selecció va ser alt. En parla el podcast Palesport de Rafael Corbí.
Vam anar fent convocatòries, uns entrenos de tot el dia, de només matí, que van ser molt durs perquè era molt d'esforç i a vegades eren molt seguits i doncs, també la feina, el cansanci es nota.
Van començar els entrenaments el mes de gener passat per preparar el campionat d'enguany. La competició estava formada per diferents fases.
Hi ha dues fases, hi ha campionat i copa. Campionat és el més alt i copa és el que està per sota. I nosaltres vam començar copa per la generació anterior. Teníem que guanyar els 3 primers partits per pujar, no podíem perdre ni un. I els vam guanyar contra Ceuta, La Rioja i Astúries, que va ser el més complicat, Astúries. Vam estar perdent 42 minuts, de 5. I els últims 8 minuts vam començar a pujar a poc i al final vam acabar guanyant i passant a campionat.
Després, a quarts de final, van enfrontar-se amb Castella-La Manxa, van jugar amb Navarra a les semifinals i van guanyar Galícia a la final.
I també va ser un partit difícil, físic i mental, perquè ja portaven tots els anteriors partits, perquè estan molt... Són... En un partit crec que vam tenir... O sigui, en un dia vam tenir 2 partits. I també es nota...
A les diferents categories hi va haver altres jugadors que van formar-se al club handbol Garbí, però Andújar és l'única que hi juga actualment. Ho fa l'equip infantil femení. Destaca que han hagut d'adaptar-se a les jugadores noves i que cada any és com un equip nou. És la seva segona i última temporada com a infantil.
Tres minuts i 2:15 del matí. Continuem al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Aquesta setmana, un estudi impulsat per l'Institut de Ciències del Mar ha afirmat que la pesca de la gamba de Palamós és la més ben gestionada de Catalunya. A més, aquest estudi ha comprovat que l'índex de sobrepesca és un 25% inferior que la resta de pesqueries de gamba vermella de la costa catalana. Per parlar d'aquestes dades i del sector pesquer, ens visita el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, en Miquel Mir. Bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Sorpresos per aquestes dades?
No, no. No, perquè n'érem coneixedors.
No, estem aquí, eh? Jo el sento.
Ah, val. No, te deia que n'érem coneixedors d'aquestes dades i de la feina feta i del treball. Com que hem treballat sempre, tots els passos que s'han fet ha sigut acompanyats pels científics, del CSIC i l'Institut de Ciències del Mar, doncs ja a poc ells ens van transmetent els resultats.
Mm-hmm. Clar, això, l'índex de sobrepesca a la zona de la gamba de Palamós, diguem-ne, és un 25% inferior que la resta de pesqueries de gamba vermella de la costa catalana. Què vol dir això?
Bé, segons la comunitat europea i segons estudis científics, els caladors de la Mediterrània estan sobreexplotats. Sobrepesca vol dir que pesques més del que tu del que per naturalesa es pot regenerar, no? Però aquí, com que va fa molts anys que estem prenent mesures, doncs per això aquesta sobrepesca és inferior.
Aquestes mesures, per exemple, la veda que expliquem anualment?
Sí, bueno, la veda, la reducció de les potències de les barques, que fa que hagis de treballar amb una xarxa més petita, una reducció de les passades que se fan en escaladors. Antigament hi havia escaladors que es passava 4 vegades i ara doncs, nosaltres mateixos ens ho han prohibit. Només passem 2. La utilització de la xarxa amb el forat més gran, perquè ens entenguem. També amb estudis fets amb el CSIC van comprovar ells que posant un forat més gran a la xarxa deixàvem escapar tota la gamba petita que no havia pogut posar ous cap vegada a la seva vida. I així aquesta la deixem escapar i li donem l'oportunitat que com a mínim posi ous una vegada a la vida, sigui mare una vegada a la vida. I clar, totes aquestes mesures que portem treballant des del 2007, doncs, clar, vas recollint els fruits, no? Quan tu sembres, al final reculls.
Per tant, aquí veig que és molt important també, més enllà del que marquin les normes, l'autoregulació, no? La consciència del propi sector.
Sí, sí, si t'ho resumeixo amb una frase, els pescadors de Palamós ens vam adonar que era o gestionem escaladors de la gamba, sobretot, perquè la gamba és el que genera més ingressos a la cofradia i a les barques, doncs o gestionem els escaladors o morim tots, o morim tots. El camí no ha sigut fàcil, el camí han plegat 6 barcos, però eren barcos de fusta, que ja el manteniment era molt més car, mantindre un barco de fusta és molt més car que mantindre un barco de fibra. Eren barcos que s'havien anat quedant, doncs, endarrerits, diguem-ne.
6 de quants?
I això va ser. En aquest període, des del 2013, que es va aplicar el primer pla de gestió, doncs, hem plegat 6 barcos.
Sí, però dic, 6 de quin total?
Dels que es dedicaven a la gamba, aquí a Palamós n'hi ha més, eh? Ara queden 21.
Val, això, aquest era el dubte.
Ara queden 21. Però quan van començar el pla de gestió, només que pesquin gamba eren 22 barques. 22 barques. I ara en queden 16.
Val, d'acord. Pescant gamba. D'acord. Ha estat fàcil?
No ha estat fàcil perquè no tothom has d'entendre. Des del 2007 fins al 2013 que es va publicar, era qüestió d'anar... Vam anar fent proves pel nostre compte i posant diners als armadors. I nosaltres fèiem 2 mesos de veda. La resta de ports de la província de Girona en feien un. Però quan rebíem la subvenció europea, tots els ports cobràvem 15 dies. Vol dir, un mes més que l'armador no tenia ingressos. I que un mes més que els mariners estaven a l'atur. Vull dir... I s'han anat fent proves, deixar de pescar caladors. Clar, un calador, una barca que s'estava guanyant la vida, dir-li no, ara aquí no pots pescar, perquè la gamba és molt petita i l'hem de deixar créixer. I, doncs no tothom estava al 100% d'acord amb les mesures que es prenien. Però per majories han anat fent, del 2007 al 2013 va ser un període de proves, de treballs amb els científics, anar provant xarxes, anar provant tancar un calador o tancar-ne un altre, i el 2013 ja ho vam tindre tot ordenat, i va ser el primer pla de gestió d'arrossegament que es va crear a la Mediterrània.
Va ser el primer de tota la Mediterrània?
Sí, el primer amb arrossegament. Va ser el primer, i jo crec que és l'únic, amb arrossegament, eh? Hi ha hagut altres plans de gestió, com el Sonso o com el Pop, o hi ha hagut altres, però amb arrossegament... Va ser el primer.
Li anava a preguntar si després d'això n'han vingut més, vull dir que continua sent un referent el cas de la gamba de Palamós.
Sí, és un referent, jo crec que per tothom. Ara la comunitat europea que està implantant mesures per solventar la sobrepesca, moltes de les mesures que està aplicant són el que estem fent nosaltres.
Li volia preguntar per això que ens comentava, no? Els efectes econòmics que també té pel dia a dia totes aquestes mesures, però que, com ens deia abans, segurament implica, si no s'hagués aplicat, hauria estat allò que es diu en castellà de pan para hoy y hambre para mañana.
Exacte, això. Si no ho aplicàvem, era, ja, bueno, ja t'ho he resumit, era o nosaltres gestionem o morim tots aquí en l'intento. Els efectes econòmics, doncs, què ha passat? Primer, que quan vam començar a treballar a gestionar, ja vam anar... Si nosaltres gestionar vol dir pescar menys, el que hem de fer és vendre més car. I junt amb això vam crear la marca de garantia. Vam apostar també per millorar el producte, millorar-lo, donar-li més vida sense posar cap conservant i des de que pugem la gamba a la barca, nosaltres el que fem és submergir-la amb aigua i gel per baixar-li la temperatura, que és la manera que no s'oxida, perquè si no s'oxida i li queda el cap negre. I hi ha dues solucions, una és baixar-li la temperatura o l'altra utilitzar els sulfits famosos, no? Que de vegades diuen que són perjudicials per la salut, aquests sulfits. Uh-huh. Doncs vam apostar per això. Al posar les xarxes més grans, què van aconseguir? Que la gamba que hi havia era d'una talla més maca i aconseguíem millor preu. I la idea era, si pesquem menys quilos, hem de vendre més car per, com a mínim, tindre els ingressos que tenim ara, que just aguantem, no? És just sobrevivim. I la veritat és, doncs, és que jo crec que ara estem contents tots, estem contents. Per tant, i amb els resultats econòmics han sigut bons.
Aquesta gestió de la gamba, estàvem parlant de la gamba abans que es pesqui i quan es pesca, però un cop pescada, la gestió que es fa del producte a nivell de la marca de garantia, després de donar-li visibilitat, està sent la correcta, està sent bona?
Sí, està sent la correcta. Aquests estudis també s'han fet amb l'IRTA, amb l'Institut de Recerca en Tècniques Agroalimentàries, de com donar-li més vida a la barca i a la gamba. Perquè una gamba sobre un taulell sense conservants pot estar 48 hores. La nostra tranquil·lament pot estar 72 o 80 hores perquè des d'un bon inici ha estat molt més ben cuidada. Tu la pots tindre més temps sobre un taulell, té més preu. Si no la vens avui, la vendràs demà. Conservant totes les característiques iguals.
Clar, clar, és un fet que si tu tens això sobre un taulell o una peixateria, gamba de Palamós i gamba que no és de Palamós i et fixes només en el preu, doncs, bueno, bé, clar, és més cara la de Palamós, però s'ha d'explicar, no?, per què és més cara.
Més cara perquè està més ben cuidada i més cara perquè al deixar escapar les petites, al cap de 7 o 8 anys hem notat que les gambes que pesquem són més grosses, el tamany de la gamba és més gran. En la marca de garantia van començar unes unitats quilo que estaven prefixades perquè sigués una, doncs, talla mitjana, havien 70 gambes. Ara amb 60 gambes i ara ja estem a les 50 gambes entren en un quilo. 50-52 gambes. Clar, la talla és més maca, doncs això porta més preu.
Els han demanat d'altres confraries o projectes un pla o indicacions, vaja, per seguir l'exemple de la confraria?
Doncs la veritat és que no. Jo crec que no hi creuen gaire, que ara estan començant a creure.
No, però clar, ostres, em sorprèn això.
Nosaltres ho hem explicat moltes vegades, però hem obert les portes que vingui, que com ho fem, i mira, cadascú, a veure, és que cada zona de Catalunya té les seves característiques. Palamós, la gamba es pesca en un canó. Un canó és, ens hem d'imaginar, un riu que ha passat pel mig d'unes muntanyes i ha fet un canó, no? Vaja, el que és un canó. Doncs ens hem d'imaginar un riu subterrani que ha passat durant milions d'anys per allà i ha fet el mateix, un canó. I a les parets d'aquest canó és on viu la gamba, a les parets. Clar, Palamós és un lloc que està envoltat de canons. En canvi, el delta de l'Ebre, doncs, per trobar el canó han de navegar 100 quilòmetres. 50 milles, diguem-ne. I aquí, navegant 7 milles, tenim el canó. I clar, com que cada port té les seves característiques i les seves especialitats, doncs cada port és diferent.
I en el cas de la gamba de Roses, és comparable?
La gamba de Roses ara han començat també a posar els cops més amples. Ja fa uns anys que estan treballant, però clar, els resultats no s'obtenen, no és allò d'avui per demà. Clar. També jo crec que un dia hi arribaran. obtindre els resultats. Però clar, la diferència és que aquí a Palamós fa molts anys que van començar i és tot aquest avantatge que els hi portem.
Uh-huh. Moltes vegades quan es parla de tots aquests processos d'allò d'autoregulació, clar, ja és tot un procés col·lectiu, no?, que entre tots hi hagi aquesta consciència, però imagino que també hi ha persones que han impulsat i que han fet, diguem-ne, campanya. A qui li hem d'agrair doncs tota aquesta situació de la confraria de Palamós i de la gamba de Palamós?
Home, jo crec que el primer que s'ha d'agrair és tot el col·lectiu de pescadors d'arrossegament que es dediquen en aquest ofici, perquè si s'haguessin negat d'un primer dia començant, doncs no haguéssim arribat enlloc. Després hem d'agrair als treballadors de la confraria que ens han ajudat moltíssim, i sobretot aquí ho hem d'agrair, perquè sense ells, un pescador veu les coses, però que ho digui un pescador, el que hem d'agrair però és en els científics, els científics del CSIC, que gràcies a ells ens han, sempre que els hi hem demanat, han col·laborat amb nosaltres, s'han embarcat amb les barques per fer les proves, per mesurar els tamanys, per mesurar, però això que ells n'entenen més que nosaltres. Jo crec que ha sigut un compartir, i a l'administració, evidentment, perquè també hem implementat unes portes, les portes d'arrossegament fregaven el terra, i ara tots des del 2017 portem unes portes que no toquen a terra, no toquen al fons marí. Hem evitat la primera capa del fang, que és la capa tova. Allò, quan passava una porta tocant a terra, aixecava una pols, com que sempre pesquem en pendents, aquesta pols se n'anava cap al fons. I aquesta capa tova és on vivia l'aliment de la gamba, on viu, vaja. Quan la treien quedava un fang dur, i l'aliment de la gamba, els coquets, els cranquets, totes les estrelletes, que és el que menja la gamba, això no podia viure perquè el fang era massa dur. I també així estem regenerant el fons marí. Doncs tot això han sigut estudis i col·laboracions amb els científics, i ells ens han dit, mireu el que us passa, mireu, perquè posen detectors, mireu el que es passa, tota la pols que esteu aixecant, aquí queda marcada. I després van fer un estudi sobre portes, no? Mireu el que passa, aquesta gamba és molt petita, no ha sigut mai mare aquesta gamba, l'hem de deixar criar, i hem anat ampliant el forat fins que hem trobat la mida en què aquesta s'escapa i les més grans no. Doncs l'agraïment en els científics és importantíssim.
Uh-huh. Pel que fa a la resta de producte de la confraria de Palamós, hi ha algun altre sector, algun altre animal, algun altre producte que ara a partir d'ara s'hagi de vigilar?
En general s'ha de vigilar tota la Mediterrània i s'han de prendre mesures, però crec que en general, no? Això hi ha més a Catalunya. Ara per pescar el peix també hem ampliat el forat aquest darrer any. Hem ampliat el forat de la xarxa per anar a pescar peix. I que l'estat espanyol, ara que des d'Europa ens limiten els dies de pesca, va bonificar qui posava el forat més gros en la xarxa. I per anar a pescar el peix, amb tot l'estat espanyol es van apuntar 14 barques, i totes 14 estaven a Palamós. I que també s'han conscienciat els que treballen, no tota la flota treballa a la gamba, doncs els que treballen al peix també s'han conscienciat que han de prendre mesures per respectar el mar.
També hi ha sembla cada cop més consciència al voltant de la garoina, no?
La garoina és una altra... De la garoina ho fan els mariscadors.
Sí.
Sí, també antigament es pescava tot l'any i ara també tenen 6 mesos que no la poden pescar.
Uh-huh. Doncs avui hem parlat d'aquest estudi de l'Institut de Ciències del Mar, que ens explicava que la pesca de la gamba de Palamós és la més ben gestionada de Catalunya, i ens ha visitat el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, en Miquel Mir. Que tingui molt bon dia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I felicitats de nou.
De res, agrair.
Fins aviat. Tres minuts i arribarem a 3:15 del matí. Anem al cinema i les sèries amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia. A veure, per què no sentim avui l'Ignasi? Pap, que estic tocant malament. A veure, ara sí, aquí. Ignasi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Com va?
Wow, una setmana carregadíssims d'estrenes,
sí?
De nominacions...
Sí? I valen la pena o no? Vull dir, ens ho passarem bé, cinema aquests dies?
Sí, aquí... Sí, hi haurà oferta i alguna cosa interessant trobarem.
Bueno, molt bé, me n'alegro. Dels Oscars, el gran debat ha estat doncs, al voltant de Barbie, no? I de la no nominació de la Greta Gerwig i la Margot Robbie, això. Què en penses tu d'això?
A veure, Barbie, no ens hem d'enganyar, ni Barbie ni moltes altres pel·lícules que són molt comercials han estat mai amigues de l'Acadèmia de Hollywood. Vull dir que tampoc ens hem d'escandalitzar ni estranyar que aquestes pel·lícules acaparin nominacions, val? Sí que és cert que ha col·locat-se entre les 10 nominades com a pel·lícula, però que no té cap possibilitat, tampoc ens hem d'enganyar, simplement per la comercialitat i per ser una pel·lícula d'aquestes característiques. Ara bé, si tu nomines, perquè a mi jo no hagués nominant ni un ni altre, Amèrica Ferrera com a actriu secundària i Ryan Gosling, que per mi hi ha interpretacions millors, no sé, perquè l'única que jo hagués nominat, que és Margot Robbie, no
ja.
Hi és.
Ja.
O sigui,
ja.
A mi els altres... O sigui, Amèrica Ferrera fa una interpretació normal. O sigui, res destacable. Ryan Gosling, bueno, no deixa de fer una mica la cara de pal que fa sempre. No ens enganyem.
Ja, és estrany. És el més estrany de tot. Si no vols nominar ningú de la pel·lícula, doncs la deixes allò, la millor adaptació, no? Però...
Ara, jo crec que ella sí. Ella bé, ho fa molt bé. Era mereixedora del premi. Ara, clar, tu vas a mirar les 5 nominades i bé, dius, ostres, vull dir que són 5 molt bones interpretacions també, no? Aleshores, has de treure'n una. Ara, si volien reconèixer a Barbie, jo crec que el reconeixement era Margot Robbie, des del meu punt de vista, eh?
Bueno, clar, és la Barbie i és la... Bueno, i a veure, que ella, la directora, clar, abans llegies, que sí. És la directora de la pel·lícula més taquillera de la història,
sí, però, clar,
dirigida per dones, vull dir que, jo que sé, no sí. Et costa res posar-la.
Sí, però també s'ha de dir una cosa, dir, sí, Greta Gerwig no està nominada a millor directora, però sí està nominada com a millor guionista, ella i Noah Baumbach. Que és el seu marit, que han escrit tots dos la pel·lícula. O sigui, ella està nominada. Va? Ja. El que passa que no està en la categoria de direcció. Clar, llavors aquí hauríem de mirar, doncs... A veure, en la categoria de direcció ells posen directament els 5 directors que creuen que tenen possibilitats. O sigui, de les 10 nominades fan una selecció de 5. Barbie, com que ells ja no consideren que sigui una pel·lícula que hagi de guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de l'any, doncs ha saltat Greta Gerwig. No és per cap altre motiu, eh? Almenys jo la lectura que faig de seguir molts anys els Oscars i de conèixer més o menys de com pensen i com es fan les coses, crec que va per aquí, bàsicament. Mm-hmm, és a dir, no és que tinguin res en contra de Greta Gerwig, mm-hmm. Simplement és que pensen que Barbie no és mereixedora del premi i, per tant, ja no està entre els 5 directors que són els que realment mm-hmm. doncs, tenen possibilitats, no? Les 5 pel·lícules que estan nominades a direcció.
De les millors pel·lícules, quines has vist, quines no has vist? Perquè jo crec que aquest any vaig molt malament. A banda de Oppenheimer no he vist res més.
Jo pràcticament les he vist totes. La que em queda és American Fiction, que no s'ha estrenat aquí, és d'aquestes pel·lícules que s'ha colat, saps, com a sorpresa. I La zona d'interès, que es va estrenar la setmana passada, que encara no he tingut temps de veure-la. Però les restes ja, les 8 de les 10, ja les he vist totes.
Molt bé. Clar, jo és que ara està mirant. Ah, sí, Los Asesinos de la Luna, que no em va agradar. Oppenheimer, i la resta, no, cap. Mira que altres anys...
Barbie, tampoc l'has vista.
No, encara no. Bueno, encara no. No em va donar. Aquest estiu no em va
sí.
donar temps.
Home, a veure, a mi la que m'agrada més de les 10 és Oppenheimer. Jo em defineixo una pel·lícula, em sembla meravellosa. També crec que és hora de reconèixer Christopher Nolan. Ja, doncs, tocaria.
Què vol dir que és hora de reconèixer? Que no ha estat prou reconegut? Vull dir que no ha tingut reconeixement?
No, en els Oscars no. És a dir, ja. Sí que estan nominat diverses vegades, però mai s'han dut res. A vegades en pel·lícules que dius, home, li hagués tocat a Nolan, no?, per lo que fos. Jo què sé, El Caballero Oscuro, per exemple, és una molt bona pel·lícula. Per
home,
què no podia haver-se dut aquell... Sí, Aleshores, no sé, jo crec que ara és el moment. Tampoc entre les 10 sembla que n'hi hagi cap que tingui aquesta força com per poder-la atrapar. I tot fa pensar, a més, en tots els premis previs que s'estan donant, que serà l'any d'Oppenheimer.
Sí, no? Ja anirà per aquí la cosa.
Sí, sí. Hi ha una altra pel·lícula que a mi m'encanta, m'agrada moltíssim, que és The Holdovers, que és Els que es queden. És una pel·lícula meravellosa, i potser no s'endurà res i serà una pena, perquè és una pel·lícula de l'Alexander Payne, que jo em queixo que Alexander Payne no l'hagin nominat a millor direcció.
Ja.
Perquè hi ha algun altre que jo potser trauria, però Alexander Payne fa un treball brutal en aquesta pel·lícula i no està nominat a millor director, la qual cosa ja la descarta de pel·lícula, no? Ja t'ho dic.
Bueno, seguirem. Quan és la gala?
Principi de març, sí. No sé si és el segon diumenge de març, la matinada del diumenge, el dilluns de març.
10 de març.
Sí,
10 de març. El matinada de diumenge a dilluns, ja, ara ho veig. Bueno, ho seguirem, veurem què acaba passant. Jo crec que, vaja, i a nivell de pel·lícula internacional, a veure si ja sort amb en Bayona, no?
Sí, deixa'm dir un parell de coses, no? Doncs la Bayona, pel·lícula internacional, que... A veure com li va, no? Perquè també té competència i, diguéssim, no és la pel·lícula que s'està enduent els premis a nivell de pel·lícula internacional. Però vaja, qualsevol cosa és possible en els Oscars. I també destacar la presència de Robot Dreams, nominada. A més, hi ha equip d'aquí. Mira, tenim un col·laborador del programa, que és en Paco Cabero, que ha treballat a la pel·lícula.
Ah, sí?
Sí. I escolta, la pel·lícula és meravellosa. A més, es va estrenar a Sitges. A sales ha passat una mica desapercebuda i jo espero que aquests dies la recuperin i la gent la vagi a veure, perquè és una pel·lícula meravellosa.
Clar, com a competència, clar, té Spider-Man Cruzando el Multiverso, que és clar. Aquesta l'he vist. I clar, contra això...
Jo crec que aquesta és la que guanyarà, i que és una pel·lícula prodigiosa també, però visualment és una obra d'art i segurament sigui la que s'endugui, no? Però després de Spider-Man, Robot Dreams, per mi estaria allà.
Molt bé. Molt bé, doncs aquestes són les nominacions i el 10 de març la gala d'entrega dels premis al cinema Dolby, Teatre Dolby de Los Angeles, que també hi has estat, també ha de ser xulo de veure, teatre.
Sí, no hi he estat, però bueno, ho tinc allà a la llista algun dia. Passa, Los Angeles no és una ciutat a mi que em cridi molt de visitar com a turista.
Jo si anés a Los Angeles seria per tots els parcs d'atraccions, els parcs temàtics de Disney,
això,
i tot plegat.
A mi em crida més això.
I anar a veure Hollywood, aviam, clar.
Sí, clar. Ens trobaríem aquí, però sí. Gaire res més.
Molt bé. Va, doncs anem amb les estrenes de la setmana, no?
Doncs va, anem a una, que per cert hi ha 11 nominacions, que no l'hem esmentada.
Ah, sí. Val. Nominació a la millor pel·lícula?
Exacte. Val. Pel·lícula i director, que és Poor Things, Pobres Criatures, de Yorgos Lanthimos.
Esta es Bella.
Bella.
Bella, este es el señor McCandles.
Hola, Bella.
Oh! Ja s'han dit a parlar molt bé d'aquesta. El tràiler m'està sorprenent. De què va? O sigui, què hi trobarem?
A veure, clar, Yorgos Lanthimos, primer l'he de situar, perquè és un director
sisplau.
Molt diferent.
Val.
O sigui, ha fet pel·lícules com El sacrificio de un ciervo sagrado, La favorita, Langosta, es va donar a conèixer amb Canino el 2009.
Canino em sona.
Sí, és aquella família que viu com tancada en el seu ecosistema, no? I els fills es fan adolescents, estan descobrint la sexualitat. Bueno, és una pel·li bastant curiosa, per dir-ho d'alguna manera. Bé, en tot cas, Yorgos Lanthimos és un tio bastant... És que no sol ser molt accessible en les seves pel·lícules. Aquesta és, potser, de tota la seva filmografia, la més accessible, tot el que és una història densa, de 2 hores 20, que fa una mena de... versió seva del mite de Frankenstein, no? És a dir, no és una adaptació de Frankenstein, però sí que ens presenta un doctor interpretat per William Dafoe, que el que fa és reviure una dona que veiem que suïcida al principi de la pel·lícula, que li posa de nom Bella, i ella no té cap record de la seva vida anterior. La sotmet a una resurrecció estil Frankenstein, per entendre'ns, però sense altres parts del cos. I a partir d'ella fa un descobriment de la vida i de tot, no? És a dir, ella començarà doncs, a voler veure món, un viatge que farà amb un advocat amb la qual acaba marxant o fugint de casa, descobrirà la sexualitat, l'alliberament, també la igualtat entre home i dona, és a dir, tota una sèrie de coses que ens anirà transmetent i que anirem veient a través de la pel·lícula amb el personatge d'Emma Stone, que fa un paperàs, s'ha de dir, està brutal Emma Stone en aquesta pel·lícula, i es va estrenar al Festival de Sitges i ara per fi, ha trigat bastants de mesos, la podrem veure a tot arreu.
Molt bé, doncs, pobres criatures.
Sí, visualment també és una meravella, eh? Vull dir, tot és decorat, però uns colors, una... Bueno, és per veure-ho, eh? És també gairebé obra d'art.
Va, doncs continuem. Anem a Apple, no?
Sí, anem a Apple amb una sèrie molt esperada. És Los Amos de l'Aire.
M'escriviràs.
Una chica así es difícil de encontrar.
De què va?
Això, no sé si tu recordes, fa molts anys, una sèrie produïda per Steven Spielberg sobre la Segona Guerra Mundial, que es deia Band of Brothers, del 2001.
No la recordo.
Llavors va haver-hi una altra, el 2010, que era de Pacífic, que ens narrava la Segona Guerra Mundial, però a l'altre cantó, diguéssim, al Pacífic. I ara, com aquell que diu, 14 anys després de Pacífic, arriba aquesta pel·lícula també ambientada a la Segona Guerra Mundial, però aquest cop centrada en els pilots de l'aire, és a dir... Tots són durant el llarg de 9 capítols que suposo que ens aniran estrenant un cada setmana. Veurem com, en aquest cas, segueix a aviadors d'un grup de bombarders lluitant contra l'Alemanya nazi. Continua, doncs, el llegat d'aquesta producció, que no només havia Steven Spielberg, eh? També estava produïda per Tom Hanks, i en aquest cas tenim un repartiment també molt interessant, amb actors molt coneguts. Tenim Austin Butler, per exemple, que l'any passat doncs, estava nominat a l'Oscar per la pel·lícula Elvis. Callum Turner, també, que és un actor que està en alça avui en dia. Barry Keoghan, també
Callum el tenim Turner aquí. No surt a Animales Fantásticos?
Sí, també surten allà. Mm-hmm. Ai, com m'he oblidat aquesta referència? Parlant amb tu, vull dir, perquè... Si és que ja m'he oblidat de la saga.
Sí, no, normal, és oblidable 100%.
Sí, també tenim el Barry Keoghan, per exemple, doncs, que ara doncs, ha estrenat Saltburn, no? Una pel·lícula de la qual s'ha parlat molt a Prime aquest Nadal. Vull dir que tenim actors joves, diguéssim, que són molt coneguts ja avui en dia, que tenen carreres ascendents. I jo moltes ganes tinc, o sigui, veient el tràiler també i tal, en nivell de producció estarà a l'alçada del que estaven en les anteriors sèries també a nivell de producció en el moment de la seva estrena.
Mm-hmm. Molt bé, doncs a Apple TV. I anem a quina plataforma anem ara?
Doncs anem a Netflix per amb aquests Masters de l'Universo Revolución.
For uncountable eons, I have spread across the galaxies like a bug.
És dibuixos animats, això? És animació?
Això és correcte, això és dibuixos animats, que és una sèrie que està basada en una sèrie... És la segona temporada, el que passa que no és així, perquè l'hem canviat una mica el títol, d'una sèrie que estava basada en una sèrie d'animació dels anys 80 que estava basada en la línia de ninots de Masters Universo que van sorgir per part de Mattel a l'any 1982. La primera temporada, la gent se l'esperava molt. Està produïda pel director Kevin Smith, s'ha de dir, que també ha estat el darrere ell, juntament amb Tim Sheridan, de la sèrie. I diu que en aquesta segona temporada ens donarà una mica el que el públic esperava d'ella, no? I entren nous personatges que no apareixien allà i que veurem més les lluites famoses entre He-Man i Skeletor en el que és la línia de ninots més popular entre els infants als anys 80.
Molt bé. Després de sales, també ens proposaves Los Tres Mosqueteros, Milady i Vive Dentro. Alguna cosa destacada d'alguna de les dues?
Sí, Los Tres Mosqueteros, Milady és la segona part de la pel·lícula que ja es va estrenar l'any passat, Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, no? Que és una adaptació dels Tres Mosqueters, però feta en dues pel·lícules, doncs, des de França, ara finalitza. I Vive Dentro és una pel·lícula de terror... La vam poder veure a Sitges, una mica Shyamalan, hem de dir, no? Independent també, però en aquest cas intenta fer-ho a través de la cultura índia-americana. Però índia no nadiva, sinó de la Índia, de gent doncs, que viu als Estats Units, immigrants amb cultures de la Índia.
Molt bé. Doncs aquestes són les pel·lícules que podem veure aquesta setmana, i n'hi ha més, eh? Ja em deies que aquesta setmana va molt carregada, però vaja, si hi ha alguna cosa destacada,
sí,
ho deixem per la setmana que ve.
Correcte.
Cinemes de proximitat aquest cap de setmana, a Torroella, al Cinema Montgrí, hi ha Anatomia d'una caïda, a Palafrugell aquest cap de setmana no hi ha pel·lícula, i a Begur tenim Viaje hacia el desierto. Ignasi, moltes gràcies, fins la setmana que ve.
La setmana que ve tornem, una abraçada. Adéu. Adéu.
Dinàmica del cel i l'anticicló confirmarà el seu protagonisme. Amb pressions molt altes de l'ordre dels 1.035 hectopascals, avui quedarem immersos en una jornada sense moviment al cel. Així doncs, amb excepció dels llocs on hi hagi boira, avui tindrem un dia amb predomini del sol i les temperatures a l'alça. Les temperatures aniran dels 5 graus mínims als 24 màxims. Ens queden uns quants dies més per tenir la mateixa situació meteorològica. Tenim el cap de setmana que amb 4 núvols serà molt estable. I començarem la setmana que ve encara sense previsió de canvis a la vista.
Marc Vilà, gràcies. Gràcies a tothom que ens ha acompanyat avui també. La Maria Alzina, en Ferran Castelló, la Paula Brinés i la Carla Saló. Aquestes són les notícies del dia al Baix Empordà. Nosaltres tornem demà, ja serà divendres, a les 9 del matí. Adéu.